l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal, Roger Escapa? Bon dia i bona hora.
Molt bé. I tu?
Fa una mica de mal al cap.
Vaja, vas a dormir tard.
Bueno, no, passa que vaig fer molts quilòmetres. Vaig anar a Madrid, vaig tornar així.
Ahir?
I...
com qui va...
sí, i bueno, imagino que tots tenim el cap a Ucrania i bueno, doncs al final tot això ens, tot i amb la distància i des de la nostra zona de confort, però això no implica que, bueno, doncs que els tinguis tota l'estona al cap. Ja està.
Vas anar a Madrid, no de turisme, sinó vas anar al Senat, al
sí.
famós Senat, perquè bàsicament el que et van fer és donar un premi, no? T'han premiat i t'hem de donar l'enhorabona per una sèrie sobre persones desaparegudes.
Sí, va ser un reconeixement que agraeixo moltíssim per part dels familiars de persones desaparegudes. Hi ha una, entre moltes associacions, assisteix la que dirigeix el Paco, que lidera el periodista Paco Lobatón, i que és una fundació QSD, i bueno, des de fa 6 anys doncs, otorguen doncs, felicitacions, premis, reconeixements a diferents tasques, i en aquesta ocasió doncs, els propis familiars havien presentat una sèrie que vaig publicar a La Vanguardia de 8 casos de 8 desaparicions de llarg termini, jo, gent que potser famílies que porten 25-35 anys
n'hem parlat d'algun cas aquí
sí, sense saber res del seu familiar, i doncs en aquesta sala antiga de plens del Senat moltíssima emoció, doncs bueno, es van donar els diferents guardons i sobretot van tornar a tenir veu les famílies dels ausents, i va ser molt i molt i molt i molt emocionant. I allà estava liderant en primera fila a les primeres banquetes d'aquesta sala de plens antiga, preciosa, impressionant, la família de Cristina Bergua, el Juan i la Lluïsa, que precisament dimecres fa 25 anys que va desaparèixer la Cristina. De fet, el 9 de març és la data amb el que es commemora les persones desaparegudes i que porta aquesta data en record de la Cristina Bergua, perquè fa 25 anys aquest matrimoni d'un barri modest, humil, de Cornellà, doncs de sobte la seva filla no tornava a casa i ells sols va haver-hi un moment en què van liderar una queixa, van posar veu al que altres famílies patien en silenci, que era el reconeixement de que allò és el pitjor que et pot passar. O sigui, i això tothom que ens hem aproximat per feina a la família dels desapareguts, sense causa aparent, te n'adones que el patiment és etern. I que ara tenim que els cossos policials, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, tenen grups especialitzats en la recerca de desapareguts. Però fa poc no hi havia. I a més es tractava no com una prioritat. I hem viscut, i encara hi ha moltes coses que s'han de canviar, i ahir els familiars hi van posar nom a aquestes carències. Però és tan terrible el dol, és tan inexplicable, perquè quan et maten algú, quan algú te l'assassinen, tu tens, tot i que a vegades no hi ha mòbil, però tens una resolució final que et permet a la família iniciar un dol. Hagi o no hi hagi culpables, tinguis o no tinguis el cos, home, si no tens el cos és més complicat, però hi ha un petit relat que et poden donar els investigadors. En el cas de la Cristina Bergua, com en altres casos, el cas de la Carolina del Vall, aquesta nena que també va desaparèixer, recordem, i que més va ser la seva mare qui, la que em va donar el premi, no hi ha relat, no se sap què va passar, no hi ha notícies. I això fa que, tot i que els pares de la Cristina Bergua, insisteixo, personalitzo amb ells, però és el mateix, t'ho expliquen tots, t'ho expliquen igual, tot i que tu saps interiorment que la teva filla és morta, però és que no vols donar-la per morta, perquè i sí, i és terrible.
Avui no parlarem de persones desaparegudes, però sí d'un cas que no s'ha resolt, Maica. D'un cas que no s'ha resolt, marxem fins a Porqueres, Pla de l'Estany, molt al costat de Banyoles. 1998, mes de novembre, un mes abans, el 9 d'octubre de l'any 98, havien mort 21 persones en l'enfonsament de l'Oca, una de les embarcacions turístiques que anaven per l'Estany. Recordem aquest cas, què va passar, perquè això després ens lligarà amb el final de la història que avui expliquem. Què és això de l'enfonsament de l'Oca, Maica?
Bueno, és un accident d'aquesta embarcació turística de Pla de l'Estany, en què, com recordaràs, van morir enfonsades 21 persones. La gran majoria eren jubilats francesos que estaven de visita. I és cert que és important aquest cas, perquè després el cas Morgat, que com el cas de Camp Morgat, que és l'assassinat del Bartomeu Cabello, és important, perquè és un cas que a dia d'avui no s'ha resolt encara i que, a més, ha tingut múltiples girs de guió que fa que aconsello que més que mai els oients estiguin molt atents, perquè el relat hi participen molts protagonistes. Portem Bartomeu Cabello, el protagonista d'aquesta història. Novembre del 1998, és un mes més tard d'aquest naufragi del que feies referència. Ell vivia a Camp Morgat, que era una finca molt gran. Els propietaris de Barcelona hi anaven un cop a la setmana, i ell, el Bartomeu Cabello, amb la seva xicota, amb la Imma, s'havien traslladat allà perquè ell feia de professor d'educació física d'un institut a la Bisbal de l'Empordà, molt esportista, li agradava la tranquil·litat, i havien trobat en aquesta finca un racó perfecte a viure amb la seva parella, amb la Imma, amb molta tranquil·litat. Havien trobat un lloc perfecte per estar-hi.
Què passa? Que el dimecres 11 de novembre del 1998, un mes després d'aquest enfonsament de l'Oca, una de les embarcacions turístiques que anaven a l'Estany, la Imma, que és la parella d'aquest Bartomeu Cabello, torna a casa després d'un sopar i es troba amb en Bartomeu estirat a terra amb un bassal de sang.
Sí, la Imma torna, ha anat aquella nit a sopar amb uns amics, cap a 2:15 de la matinada, torna a casa, primer pany de la porta obre amb normalitat, troba el gos gran de la casa també amb normalitat, accedeix a la vivenda sense fer soroll, pensant que el Bartomeu ja estarà adormit, i se'l troba estirat a terra al costat, com deies, d'un gran bassal de sang. Encara és viu, i a més hi ha un rastre de sang que fa interpretar que l'ha intentat arribar al telèfon, però que no ho ha aconseguit per això, perquè hi ha molta pèrdua de sang. I el que troba és que hi ha les finestres obertes, una finestra oberta, tot i que és el mes de novembre, i per tant no té molt de sentit, i el que troba és, a més, que tot està en ordre. És a dir, que si han volgut entrar a robar, no ho han aconseguit, i per tant no queda molt clar si el qui ha estat l'autor aquest d'allò que ell en principi creu, i de fet els primers investigadors, quan arriben, el que sospiten és que ha tingut una ferida d'arma blanca, fins i tot, però amb un punçó molt, molt, molt petit, perquè la ferida és molt, molt petita al pit. Després el forense descartaria la ferida d'arma blanca i diria que es tracta de que l'havien donat un tret amb un arma d'un calibre molt, molt petit, que és el 22, i que a més aquesta bala havia tingut una trajectòria que s'havia quedat allotjada al pulmó, que l'havia perforat. Per tant, tenim en Bartomeu Cabello, aquest professor d'Institut d'Educació Física, que la seva dona troba cap a l'una de la matinada, quan torna d'un sopar, mor estirat al costat d'una finestra oberta.
Per tant, sembla que en Bartomeu Cabello va morir d'un tret a distància, disparat, no sabem si per un franctirador, però sí que és molt important això que has explicat, aquest calibre 22, perquè mica en mica això serà un fil que aniran estirant els investigadors, no? Què va fer que el Bartomeu s'apropés a la finestra, o fins i tot sortís de la finestra?
Sí, perquè hi ha un moment que, clar, la policia científica i els Mossos, que són Mossos que tot just acaben d'arribar i s'acaben de fer càrrec de la seguretat ciutadana, ha començat el desplegament de la nova policia, i per tant i encara estan convivint amb algunes unitats investigadores persones de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, però el que troben és que, ostres, tota la casa està impecable, no hi ha rastres de que ja hi ha entrat ningú, i recordem aquesta finestra del menjador oberta que dona a l'exterior de la masia. A l'exterior de la masia no passa desapercebut el fet que la Imma explica que hi ha un fanal que està trencat. I ella recorda, sense cap mena de dubte, als investigadors, a la seva declaració, que aquest fanal, la nit anterior, estava encès. I quan ella marxa, està encès. Perquè sense aquest fanal, si estigués, hagués estat trencat, com és en aquell moment, ella no s'hagués pogut... Tota aquella zona exterior hagués quedat a fosques, perquè era l'única llum que il·luminava. També hi havia una petita taca de sang amb un masseter al costat, i el que elaboren els mossos és una petita teoria amb aquest escenari, que és: ostres, algú ha disparat aquest fanal i això ha provocat un soroll amb les trencadisses del vidre, que ha provocat que el Manel Cabello obri la finestra, surti a l'exterior a veure què ha passat i ha rebut aquest tret. Un tret que, a més, no es devia esperar, que la seva trajectòria és de vall cap a dalt, de vall cap a dalt, i que, a més, a la taula del forense, durant amb el forense, el que també determina és que hi ha una petita ferida de bala a la mà. A la mà, aquesta part més tendra que un té a la mà entre el pulgar i el següent dit, i és que, com si el Manel, un cop a la finestra, hagués vist clarament a l'autor dels trets i de manera natural s'hagués col·locat la mà davant la cara, o la mà fins i tot per aturar...
per intentar aturar...
Prou, què fas?
L'acte reflex de posar la mà i li havia anat al polze.
I aleshores, aquesta bala entra per la mà i canvia, gira la trajectòria d'aquesta manera que es queda incrustada en el pulmó. Aquesta és una primera tesi, però clar, havia de trobar qui havia volgut disparar i per què. Perquè amb tot això, un repàs i una investigació molt profunda de la vida del Bartomeu Cabello elimina qualsevol sospita de que tingués enemics o algú, ni ell ni el seu entorn, que el volgués fer mal.
La policia comença a investigar què ha passat.
Mossos d'Esquadra, sí.
Mossos d'Esquadra, que ja començaven a tenir competències, i es fixa en un nom: Juan Carlos Bosch, àlies El Patata.
Ben bé, qui es fixa amb aquest nom és la Policia Nacional. Ja et deia que en aquests moments és Mossos d'Esquadra qui té les competències, totes justes s'acaben d'estrenar, però en aquell moment hi ha una operació policial que molt espectacular al Baix Empordà, on a més participen el GEO, que és la unitat d'elit de la Policia Nacional, el grup d'atracaments de Barcelona, que encara a Barcelona sí que la Policia Nacional té competències, perquè tot just el desplegament de Mossos ha començat per Girona, i es fan tota una sèrie de detencions amb un mas on hi han amagats una sèrie de delinqüents molt perillosos. I a més, entre els detinguts està aquest Juan Carlos Bosch, àlies el Patata, perquè el seu pare tenia una parada de patates al mercat del Born, i que amb la seva trajectòria delinqüencial, bàsicament d'atracaments amb molta violència, havia protagonitzat diferents enfrontaments armats amb la Policia Nacional. De fet, el responsable del grup d'atracaments de la Policia Nacional havia patit un impacte de bala, també havia tingut enfrontaments amb policies de Luxemburg. Bueno, en fi, se'ls buscava, i a partir d'un anònim es fixa amb la Policia Nacional, fa aquestes detencions. No alerten en cap moment els Mossos d'Esquadra, i el més sorprenent és que un cop fan aquestes detencions, i a més perquè buscaven aquest delinqüent per aquests enfrontaments amb la Policia Nacional i perquè era protagonista d'alguns atracaments que investigava la Policia Nacional, és que de sobte incauten un revòlver que el Patata tenia del calibre 22 i filtren que també se l'investigava com a sospitós del crim del Manuel Cabello. Els Mossos d'Esquadra es queden, ostres, parats, perquè diuen: hòstia, no en sabíem res. A més de tot això, no només això, sinó que unes setmanes abans, en aquell moment, responsable de Mossos a Girona, estava l'ara En segona activitat, comissari Manel Castellví, en aquell moment inspector Manel Castellví, que, acorralat pels periodistes, quan feia un balanç de l'activitat de Mossos aquest primer any a Girona, doncs imagina la Tura Soler, tots els companys, escolta'm, i el crim del Manel Cabello, i el Castellví el que diu és, escolta'm, anem bé i hi ha una bona línia d'investigació que estem treballant. Aquestes declaracions van provocar que la jutgessa que portava el cas obrís diligències contra el Manel Castellví. Per tant, teníem uns Mossos que tenien el cap de la investigació imputat per revelació de secrets i una policia nacional que sortia a la premsa amb un possible sospitós.
Maica, fixem-nos en aquest calibre 22,
sí.
I perquè més enllà del Patata hi ha altres sospitosos.
Sí, eh? Perquè el Patata ràpidament, doncs, que acaba fent policia científica de Mossos, com a titular de la investigació, va demanar a la Policia Nacional l'arma, aquest calibre 22, van disparar i el laboratori, doncs, amb una prova balística, va descartar que l'arma del Patata fos l'autora del crim del Manel Cabello. Per tant, el Patata va quedar descartat i en aquell moment hi ha un altre sospitós que té el nom de Josep Riquelme. A Josep Riquelme també tenia una carabina del 22, perquè en aquell moment els Mossos, una de les línies d'investigació que van obrir va ser fer un llistat amb les armeries de totes les armes del calibre 22 que estiguessin a Catalunya. Tampoc hi havia tantes. I van començar a descobrir allò, a descartar, i es van fixar en aquest Josep Riquelme. Josep Riquelme era un comerciant, tenia una furgoneta blanca i cada dimecres passava per Banyoles. Dimecres era el dia que Bartomeu havia estat assassinat. El que passa és que Josep Riquelme, els Mossos comencen a fer un seguiment del Josep Riquelme, que provoca fins i tot que el propi senyor Riquelme acabi demanant públicament allò que està sent hostigat literalment pels Mossos d'Esquadra, que l'estan vigilant amb ell, a la seva família, a la família de la seva exparella, i finalment també és descartat.
Per tant, cap dels dos sospitosos principals
no.
Es pot demostrar que
no.
Participessin de la mort, de l'assassinat de Bartomeu.
Ni Patata ni Riquelme queden descartats. A més, en aquell moment, tota l'atenció mediàtica passava per la detenció dels sospitosos del segrest de la Maria Àngels Feliu, que havia estat alliberada 5 anys enrere. Recordes que havia, a més, havia implicat un policia municipal d'Olot. Però, insisteixo, en aquest moment, és important això del segrest d'Olot, perquè mediàticament totes les mirades havien centrat això. I, mentrestant, en Riquelme el que va fer és fer una roda de premsa per denunciar que els Mossos d'Esquadra l'estaven, allò, se sentia hostigat i, a més, que l'empresa d'on treballava de comerciant estava patint conseqüències perquè la gent començava a malfiar-se d'ell, a desconfiar per aquestes sospites.
Hem explicat, Maica, que el cas de Bartomeu Cabello no es va resoldre mai, no?
No, bueno, s'arxiva el 2005 perquè no hi ha sospitosos, i 6 anys més tard, el 2011, la pròpia família d'en Bartomeu demana que s'arrobre el cas. Com ho relaciona que la família? Relacionant-lo amb l'enfonsament de l'OCA. La mare del Bartomeu, a més, fa una carta molt dura al Punt Diari, en el que es denuncia com havien vist que el nom del seu fill estigués en un primer moment vinculat amb el crim organitzat, que pogués tenir alguna cosa vinculada amb el Patata, i només perquè, bueno, es deia que el Patata i el Bartomeu havien nascut a l'hospital, i tot i que el Bartomeu havia nascut finalment a Barcelona, perquè el Patata havia viscut en algun moment a la Silva, i podien haver coincidit. El cas que la família el que demana és, escolta, reobrim el cas perquè recordeu que aquesta barca enfonsada de la Oca, el propietari de la barca era en Bartomeu Gallolà. I una de les tesis de la família era: vés a veure si algun familiar d'aquests jubilats francesos, com a revanja, encarreguessin algun sicari o algú, escolta'm, l'objectiu en Bartomeu, i que s'equivoquessin de Bartomeu i que matessin en Bartomeu.
Sí, que va morir per accident.
No. Això és va ser la tesis que va plantejar la família.
És a dir, que van confondre el Bartomeu Cabello amb el Bartomeu Gaiola.
Això és la tesis de la família, que va demanar que reobrís el cas, i és cert que Mossos d'Esquadra va fer alguna indicació, i va, perquè a més la família demanava, escolta'm, tots els que anaven en aquella barca, tots els familiars dels morts, anem a repassar si havien estat a l'exèrcit, si tenien alguna vinculació amb les forces armades, amb algun camp de tir, perquè aquest calibre 22 és un arma que és un calibre que es fa servir, doncs, amb el tir olímpic. Però al final van fer una primera investigació i es va descartar. A dia d'avui, la mort d'en Bartomeu, d'aquest professor de física, estimadíssim pels seus alumnes i per tots els instituts on havia treballat, fixa que en l'institut on havia, feia de professor de gimnàstica, no havia ni gimnàs, però tot i així els alumnes en tenien un record, un gran record. Doncs a dia d'avui continua, és un cas obert, està
23 anys després, home, ha prescrit ja.
Sí, però en el despatx dels investigadors d'homicidi de Mossos d'Esquadra de Girona, no se n'obliden, continuen treballant, i el que la família sempre ha demanat demana i recorda i gairebé doncs suplica és: escolta'm, sabem que us vau equivocar, sabem que ningú va voler matar intencionadament el Bartomeu perquè no tenia enemic, per allò que aquell que va disparar per error, perquè potser jugava a disparar contra la façana, el fanal, doncs que ho digui, que ens ho expliqui, per poder iniciar doncs aquest dol i tenir aquestes respostes que 23 anys després doncs la mare d'en Bartomeu, la que estava la seva dona i tota la gent que es va creuar la seva vida, curta vida, i el va estimar i el recorda, doncs volguessin saber.
No cal que estripis el guió, eh?
Per què?
Que no té cap culpa.
Bueno, però ja està.
No, perquè és que es cola tot el micròfon. Avui amb la Maica Navarro, el cas del Bartomeu Cabello.
Pues ara,
No ho pots fer així directament ja.
Ah, passa, que tu sí que pots. I... és que és molt maco,
això. Fem una pausa i de seguida el Gervasio de Fer, avui, el suplement.
Hòstia, m'encanta.
Doncs té una història, el Gervasio, que déu-n'hi-do.
M'encanta. Ha fet el llibre...
Sí, l'hem anat a gravar a la mina aquesta setmana.
Has anat a la mina a gravar-lo? Sí. Què tal? Havies anat a la mina mai? Digues, collons, si és no, és no. Perdó.
Sí, o sigui, de pas sí, però fer...
Entrar allà, entrar, estar,
bueno,
trepitjar.
A veure, vam anar al gimnàs, eh?
No passejat.
Vam passejar gaire, perquè anàvem amb el temps just. Però ara de seguida presentem aquesta entrevista amb el Gervasio de Fer, amb una història de superació absoluta després de tocar fons. Fins fa poc. Gràcies, Maica.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.